Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Montserrat Rigall Coromines, periodista i docent. Participa, a més, en un projecte superinteressant del qual parlarem, que és l'Iberes o Iberes?
Iberes.
Iberes. Amb Ràdio Televisió Espanyola, la Universitat Autònoma, que és intel·ligència artificial, lluita contra la desinformació interessada... Bueno, un munt de coses, no em vull avançar. I, a més, ets especialista en mobile journalist, que seria el periodisme mòbil,
correcte,
no? O fet amb mòbil.
Exacte.
I moltes altres coses que ara ens explicaràs. Molt bona tarda.
Bona tarda.
La Rigall, digueu, et diuen.
La Rigall, això em diuen, sí.
No? A mi també em deien la Floria quan era joveneta.
Veus? Pues la Floria, és que és maco, la Floria.
Sí, també,
no?
Són cognoms macos els nostres,
trobo que
no?
Sí.
Sí. Montserrat, avui és el segon programa, a més, especial Heroïnes Digitals, que el fem d'acord i en el marc d'Heroïnes Quotidianes, en el que posem una mirada especial amb tot el que és fer xarxa i dones i tecnologia. I per això estic especialment contenta que ens puguis acompanyar per parlar de totes aquestes coses, que trobo que és un maridatge als tres àmbits.
Absolutament.
Molt, molt importants. I que tu, a més, com a professional has anat cap aquí... ens hauràs d'explicar per què. Mira, comencem per aquí, després ja comencem a explicar una mica qui ets.
Doncs home, el tema del periodisme per mi no té massa sentit si no ho fem a través de la tecnologia, no? I en un moment en què la tecnologia ens va empenyent, ha de ser de força com obligada a explicar històries humanes, que és una mica el sentit del periodisme sumat a la tecnologia, no? I com ens ajuda a explicar i fer arribar i expandir aquestes històries humanes a la gent, perquè al final, si jo tinc una molt bona història però no la deixo, me la quedo jo o l'escric i no l'expandeixo i vaig, diguéssim, compartint aquestes històries a través d'altres xarxes comunicatives, doncs no tindré tanta repercussió social. Al final el que busquem és tenir ressò, no? No jo, sinó a la persona protagonista de la història humana de la que estic parlant.
De la que estàs fent. Tu, comencem per allà, per qui és la Montserrat Rigall Coromines. Tu vas néixer a Figueres, ara vius aquí a l'àrea metropolitana.
No sé on visc, perquè tinc un pis ocupat. No em preguntis on visc, perquè tinc el pis ocupat des de fa 2 anys i mig, però...
Això és un problema, sí, aprofitem per denunciar-ho.
Gràcies, Miró.
Perquè em sembla...
Sí, és lamentable. És lamentable la situació i, a més, juguen molt amb la nostra intel·ligència emocional, les persones que s'aprofiten del sistema, com és el cas, no? Jugant amb la vulnerabilitat, però que en realitat sabem que no són gent vulnerable, perquè si ho fossin, al final estem tots disposats a remar a favor, però aquesta gent el que estan fent és treure el lloc d'algú realment vulnerable.
I que vol aprofitar-se del sistema.
Correcte.
Bueno, ells s'aprofiten del sistema.
Ells, els altres no,
Queda denunciat. Gràcies. I a més penso que és un tema molt d'actualitat. En tot cas, sí que estàs afincada en l'àrea metropolitana.
Sí.
I tu vas començar de periodista molt joveneta, però no vens d'una família de periodistes.
No.
Com no. És que vas començar per aquí?
Mira, a casa meva es llegia sempre el diari del dia abans i vaig pensar algun dia començaràs a llegir el diari del dia que toca i algun dia explicaré històries humanes del dia que toca.
Perquè ta mare, que és cuinera...
Correcte. Llavors era com que la mare s'emportava els diaris de la casa allà on cuinava, d'una família de Figueres, i aleshores el pare llegia les notícies del diari d'ahir amb notícies del dia abans. Per tant, era tot com... Jo algun dia vull ser la que firma aquestes notícies. I vaig començar als 14 anys de Televisió de Figueres, a una televisió local, i per això m'entusiasma molt estar aquí a Ràdio Molins de Rei, no? Perquè lo local, per mi, és després el que justifica lo global. No hi ha lo global sense local, i el que és més proper a la gent i a la ciutadania. I això em sento molt còmode sempre que parlem de mitjans locals, perquè és aquí on comença tot, no?
On comença tot, i, bueno, i a més és una professió molt vocacional.
Totalment.
No? Totalment. La Glòria, aquesta mare, m'agrada dir el nom de les mares.
I tant que sí.
Això,
a més, veig que Bego recalques molt que Coromines de segon cognom, la qual cosa la mare t'està agraint moltíssim que recordis que sóc Rigall Coromines, perquè és un cognom que no acostuma a sortir mai, i és important, les mares, no?
Sí, sí que ho són, i a més és veritat que per sort al nostre país sí que s'utilitza el segon, tot i que no prou, però en molts llocs perds el cognom i agafes el de... els països anglosaxons especialment, no? Agafes el cognom de la parella.
Correcte.
Quan et cases i perds una mica la idea. Jo sempre he pensat que això era una mica... Bueno, a mi no m'agrada.
Sí, no és massa just.
No és massa just.
Podem
no
canviar-ho, si vols.
Sí, és veritat. És veritat.
Bueno, podem fer el que ens sembli, no?
Em sembla genial. Doncs amb homenatge a ta mare hem començat amb aquesta història teva com a periodista local. Després vas passar Cap a on? Cap a Televisió Espanyola, que és on estàs ara?
Als 14 anys jo faig aquesta entrada, ja fèiem de tot a la televisió local, passo per la ràdio de Vilafant, després als 18 anys ja entro a la Universitat Autònoma de Barcelona, faig la carrera, acabo la carrera i passo a fer un màster a la Universitat de Barcelona i un postgrau a la Universitat de Pompeu Fabra sobre un reportatge de televisió. I aquí és on ja jo començo a dir, m'agrada molt la ràdio, vaig estar 2 anys fent ràdio, però després també m'agrada molt el poder traslladar el missatge a través d'imatges, no? I ja quan m'arriba la possibilitat de fer-ho a través del meu telèfon mòbil, ja és que sóc la dona més feliç del món, no? Poder anar per lliure, generant continguts, explicant històries, posant l'altaveu a persones que realment ens poden explicar coses interessants i que des del telèfon mòbil ho puguem després publicar a les nostres xarxes i fer-ho arribar a la nostra gent, em sembla tenir un poder, de veritat, bastant interessant. No vol dir que això exclogui la resta de mitjans que utilitzem a Televisió Espanyola, evidentment que no, però sí que crec que arriba a complementar alguns àmbits, no? En algunes situacions en les que, per exemple, quan he estat a Oslo, a Noruega, cobrint una trobada internacional de fact-checkers, ja va haver-hi un atemptat terrorista amb resultat de 2 víctimes mortals i jo vaig arribar al lloc dels fets sense que altres mitjans hi fossin i només tenia un telèfon mòbil, no hi havia càmera, no hi havia res més. Aleshores, saber com funciona l'eina, saber com funciona el periodisme, posar-te davant del telèfon, treure el micro, que sempre en lloc de portar maquillatge al bolso, porto un micròfon de solapa i poder fer una crònica des de l'altra punta de món i al cap de mitja hora ja s'estava emetent per el canal internacional de notícies de RTV.
I amb bona qualitat.
I amb bona qualitat, 4K, 1080 frames per segon, o sigui, 1080 i 60 frames per segon, vull dir que és molt
bona.
Com
ha canviat això molt, eh?
Sí.
Però això també té l'altra cara, no? Que és el periodisme ciutadà, que, diguéssim, no? Vull dir que la gent amb una càmera, evidentment, pot captar qualsevol informació, que també l'aprofitem els periodistes.
Correcte.
Però a vegades la mirada del periodista de dir això és bo, això no...
Mira, jo sempre poso un exemple, no? Tu veus un accident de trànsit, no? I en l'accident de trànsit hi ha una víctima mortal que és un menor d'edat i anava amb un peluche. Probablement el ciutadà gravarà el menor mort i el periodista ha d'enfocar només un peluix. Amb el peluix en tens prou. O l'atemptat 11M de Madrid, quan a mi m'arriben les imatges a Televisió Espanyola i veig un telèfon que sona. Sona i diu, mamà, ningú contestava aquella trucada i ningú mai va contestar la trucada de la mare en aquell noi que va perdre la vida en aquell accident, no? Aquell atac terrorista. Ensenyant aquell telèfon mòbil, aquella trucada, per mi...
Ja en tenim prou.
En tenim prou. Begoña, és a dir, que no hem de fer... Per tant, el que ha de diferenciar el ciutadà del periodista és aquest criteri ètic, no? Aquesta moralitat, aquesta necessitat d'humanisme, perquè al final mostrar imatges de sang i fetge i de gent plorant, gent cridant, gent barallant-se, això ven molt, però no és el meu tipus de televisió. La meva televisió és una televisió amb una responsabilitat perquè em paguen els ciutadans com a televisió pública que és. I això crec que ho hem d'expandir al màxim que puguem amb tots els alumnes de la universitat i els ciutadans a la vegada, no?
Tu fas de professora a la Universitat Internacional, precisament de mòbil...
De Mojo, en diem, Mobile Journalism, periodisme amb el mòbil, si vols traduir-ho.
Mojo,
sí? Sí, Mojo, sí.
Sí, bueno, clar, és que... Com afrontes aquest tipus... O sigui, és a dir, com t'arriben els alumnes? Amb quines mirades, amb aquesta classe? Perquè ells són tots nadius digitals.
Totalment. El que sí que hi ha una cosa que jo faig molt d'intentar empoderar-los, de dir, una altra mirada és possible. Perquè per molts mitjans de comunicació que tinguem i molts canals oberts que ens sembla que hi ha més ventall de missatges, al final el missatge acaba sent únic, no? Jo el que aquests nois i noies que ens arriben a la universitat els convido a que tinguin una altra manera de mirar el món i que ofereixin una altra visió dels fets. I crec molt a les noves generacions i a la possibilitat de... ells ens fan un refresh de formats, per exemple. Llavors és un enriquiment. Ells es pensen que jo els vaig ensenyar alguna cosa a la universitat. No, en el fons, són ells que m'ensenyen a mi alguna cosa.
I avança tan ràpid la tecnologia que perds una mica pistonada, per dir-ho d'una forma col·loquial, de les noves eines que sorgeixen o ets capaç d'anar-les absorbint totes?
És un aprenentatge constant. Jo sempre dic, jo disfruto molt el learning by doing, no? És aprenent mentre fas. I a mesura que van sortint noves eines, tu les poses en prova i les compares amb l'anterior i la compres o no la compres en el sentit figurat de la paraula. Jo, per exemple, van sortint moltes eines d'intel·ligència artificial, però no me les quedo totes perquè n'hi ha que penso que no són útils o que són pitjors que les que ja hi havia, etc. Això és veritat que requereix estar sempre molt al dia de tot això.
Molt atent. Has obert la porta a l'altra especialització que has agafat dels darrers anys, tot i que buscava avui la dada i la intel·ligència artificial va néixer l'any 56.
Sí,
l'any 1956. En una escola d'estiu, no?, expliquen que van... bueno, que volien fer una ciència empírica que estudiés el mecanisme per les accions intel·ligents, no?, és a dir, com... màquines que facin el mateix que els humans, no?, com si fossin éssers intel·ligents. L'any 56, això fa molt de temps.
Fa molt de temps.
I en canvi ara és com si hagués hagut una gran eclosió.
Saps per què, Bego? Perquè el novembre del 2023, el senyor Elon Musk, de l'empresa americana OpenAI...
Això que anava a dir...
Ens desperta amb el ChatGPT dient, uau, la intel·ligència artificial generativa, no? I tots ens posem a provar i a experimentar el que representa la intel·ligència artificial generativa, és a dir, que tu pots interactuar amb aquella màquina i la màquina et respon segons el que tu li poses i tu li preguntes. I això és algo inèdit fins aleshores. Però sí que és veritat que la intel·ligència artificial o la intel·ligència artificial aplicada a assistents personals fa molts anys que ens acompanyen, no? Des del Google Maps o l'Alexia o la Siri, és tots aquests entorns, no? És igual, ara, per exemple, Netflix que estudia el teu comportament de consum audiovisual i en funció del que tu vas veient, ell te va oferint continguts. Tot això també és intel·ligència artificial. Però l'abans i el després, el marca Elon Musk amb el ChatGPT.
Amb el ChatGPT, que ara està evolucionant i que, a més, ara Google ha entrat amb altres...
Clar, ara ja tenim Google, que va fer Bard, ara ja Bard ja no és Bard, ara ja és Gemini, i Gemini, la veritat és que té les dades i la base de dades molt actualitzades, de manera que passa per davant, almenys des del meu punt de vista, el ChatGPT gratuït. No dic el ChatGPT
de pagament,
que aquest ja té unes altres atribucions, però que jo, com que sempre amb els meus alumnes i les meves classes que faig de masterclass arreu, els parlo sempre d'anar a trencar una mica el sistema de pagament i intentar exprimir al màxim la tecnologia des de la gratuïtat més absoluta. Perquè si no pagar és molt fàcil, no?
Clar.
I jo intento posar al límit doncs, el Copilot de Microsoft. A veure què passa amb el Gemini i a veure què passa amb el ChatGPT. I si fem la mateixa pregunta, segons uns prompts, que aquí està la clau de tot plegat...
Els prompts perquè la gent que ens escolti, que no saben d'intel·ligència artificial, sàpiguen què és, diguem-ne que seria com les ordres que li dones a la intel·ligència artificial amb una sèrie de... escrites, que són escrites.
O de paraula, perquè ja
paraula...
tenia el ChatGPT VoiceOver també, amb el micròfon.
Doncs,
també.
Bueno, clar, jo veus, ja m'havia quedat amb les escrites.
No passa res.
Però
jo,
bueno, al final, també... no? És a dir, per exemple, jo que sé, vull que em facis un Excel que tingui tres... o no, vull que pensis que ets una locutora de ràdio que has de fer una secció en la que has de parlar de no sé què i que a més han de ser no sé quantes paraules. I això li poses i això és el prompt.
Correcte.
L'ordre.
Correcte. És
que
a dir,
és el més important.
Jo com a truc pels nostres oients en aquest moment els diria que perquè poguéssim preguntar o experimentar o divertir-nos en la intel·ligència artificial ens posem, diguéssim, en un escenari de que hem de respondre 5 dobles B baixes. Això és un truc que a mi em funciona molt bé pels meus alumnes, i aquest dissabte estava a Torroella fent una classe per gent gran, que també ho van trobar-ho molt, molt encertat, és contestar les 5 preguntes dels periodistes. El què, el qui sóc, el què vull, el per què ho vull i com ho vull. És a dir, si jo a la màquina li dic sóc una periodista que estic preparant una classe per a uns alumnes universitaris i els vull fer una carta de benvinguda del meu curs escolar amb un format educat però amb 200 paraules i amb un estil cordial, no? Pensat perquè ells siguin benvinguts al nou curs escolar i estiguin motivats, la màquina m'ho contesta en qüestió de segons, mil·lèsimes de segons. I de veritat que seria una carta... És molt... podríem detectar que està feta per intel·ligència artificial, perquè són cartes molt tipificades, però per la gent que comença no ho notarien. Llavors, la gràcia d'això és, si tu t'hi vas ficant, acabes reeducant aquell ChatGPT o el Gemini o el Copilot, de manera que t'escriuen segons el teu propi estil literari. I tu li vas ficant articles escrits per tu i li dius a la màquina.
Ara, l'altre dia jo creo que, per exemple, Amazon ha prohibit la publicació de llibres autoeditats per intel·ligència artificial. O sigui, de pujar-los, perquè...
És una bona temàtica, aquesta. Què en fem de prohibir? Què passa amb Telegram, que també ens ho han prohibit ara?
Han tirat enrere.
Ja, sí, sembla que sí, cada moment parem màquines, a veure si ens responen o no.
Sí.
Com si els de Telegram tinguessin intenció de respondre al jutge. No sé què passarà amb el cas, però, en tot cas...
Si algú que ens escolta no sap de què va, és que hi ha hagut una petició petició perquè s'aturi Telegram per a l'ús indegut de certes informacions.
Bueno, perquè hi ha grups audiovisuals, sí, com Mediaset, entre altres, sí, no? I altres, sí, mèdia, sí, que diuen que s'estan emitent continguts
que no
de forma
tenen
gratuïta,
drets d'autor,
sense drets d'autor, exacte.
Etcètera. Llavors,
però podem posar pals, podem posar barreres al camp? O no les posem i el que podem fer és sumar-nos i, en tot cas, quan Amazon utilitzi la intel·ligència artificial, que ens en informi?
Bueno, suposo que aniríem per aquí.
La Unió Europea, en aquesta nova llei que han aprovat fa un parell o tres de setmanes, el que ve a dir és, sempre que s'utilitzi la IA, m'ho has d'informar. Comencem per aquí, exigir com a ciutadans que som que quan ens hagin introduït imatges d'intel·ligència artificial en alguna pel·lícula o algun programa de televisió, que em diguin això està gravat amb IA. O al final en els crèdits, com quan els que fem un doctorat, en el doctorat hem de... Les nostres fonts, si són d'intel·ligència artificial, ha de figurar quines són les fonts d'IA que hem utilitzat pel doctorat. Jo penso que informant estem sent transparents, no?
Sí, suposo que...
D'alguna manera, no?
També hem d'aprendre a veure com l'utilitzem, suposo.
La finalitat, l'eina, sempre, és, sí, depèn de l'ús que se'n faci, no? Està clar.
Regular i desenvolupar. Això ho diu un dels teus copartners del projecte Iberes, que ara ho he dit bé, que estàs fent amb, bueno, des de Ràdio Televisió Espanyola, però en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i altres universitats, no? La Universitat,
sí,
de Granada, Universitat de Girona...
Correcte. Nosaltres treballem bàsicament... És un projecte realitzat amb RTVE i la Universitat Autònoma de Barcelona, però que a la vegada, com que l'objectiu final és desenvolupar eines de detecció de notícies falses, de vídeo, àudio i de text, el que fem és treballar amb quatre universitats més, com són la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Granada i la Universitat Carlos III de Madrid. Amb totes aquestes universitats, cadascuna d'elles té un coneixement més fort en determinats àmbits, i aleshores el que fem és enriquir-nos amb aquestes universitats. És apassionant, eh?
És el que anava a dir, dic, perquè aquí esteu ajuntant dos grans temes, no? Deies abans que estaves a Oslo amb un esdeveniment que tenia a veure amb el contrast de notícies, no? Amb el fast-checking, es diu?
Sí, el fast-checking.
És a dir, un dels problemes de la intel·ligència artificial, ha sigut notícia fa pocs dies, la primera ministra italiana que ha hagut de denunciar que han emès unes imatges pornogràfiques amb la seva cara, no?, com si fos ella, o Kate Middleton, que això ja podem parlar, que és una altra, amb aquesta fotografia trucada, que,
sí,
que llavors hi ha les diferències entre una cosa i l'altra. Però abans de parlar de la foto de Kate Middleton, que també en parlarem... Volia comentar-te això. Una mica, ajunteu amb aquest projecte dos potes molt, molt importants, que és com detectar notícies falses des de la pròpia generadora de notícies falses, a vegades, que és la IA.
Bueno, esclar, hi ha detectors de plagi d'IA, no? Però, escolta'm, això no queda molt... Si ens parem un moment a pensar, qui eren els principals fabricants de virus informàtics? Eren els propis informàtics que després venien l'antivirus, o no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, aquí és...
Bueno, no ho sé.
La IA...
Ara que hem dit alguna acusació.
No, però vinc a dir-te que feta la llei, feta la trampa. Aleshores, el que aquí hem de fer és... Potser és que hem de canviar el sistema educatiu a l'hora d'ensenyar i que els alumnes no ens portin treballs fets a enviar. I el que hem de despertar és la necessitat de l'alumne de seguir aprenent i divertir-se mentre aprèn. I potser el que hem de despertar és a la ciutadania un pensament crític per dir, això és el que m'ofereix la IA, però qui hi ha darrere de la IA? Hi ha uns algoritmes, però qui fa els algoritmes? Hi ha uns lobbies econòmics i polítics, i qui hi ha darrere aquests lobbies? Hi ha uns interessos públics i privats, vull saber qui són. Per tant, quan nosaltres anem al quiosc a comprar un diari, segurament comprarem aquell diari que s'adequa més a la nostra ideologia política, cultural, etc. No?
Sí, sí,
per tant, quan estem consumint un mitjà de comunicació, hem de saber o exigir també qui hi ha al darrere d'aquest mitjà de comunicació. I això és desenvolupar el pensament crític entre els ciutadans. De dir, exigeixo qui hi ha. Si hi ha transparència, m'ho crec. Si no, vés a buscar una altra font que sigui transparent i que t'ho pugui explicar de forma més clara, sense dubtar-ne. No?
I amb aquest projecte parleu d'aquestes coses.
En aquest projecte el que estem fent és detectar notícies falses i desenvolupar sobretot eines que ens permetin facilitar-nos la feina als periodistes. Per exemple, si vosaltres cliqueu iberes.es, veureu que hi ha una mica l'explicació del projecte, l'equip que formem i després notícies relacionades amb els avenços. Portem un any i mig de treball, ens falta encara un any més, o portem pràcticament 2 anys i ens en falta un més perquè era 3 anys vista. Estem ja a les acaballes. I aleshores, en breu, posarem a l'abast de la gent una eina que et permetrà detectar si aquella imatge és fake o no és fake. Si aquell text o aquest chatbot està, és un fake o no és un fake. És a dir, si és real, és fals. El principal problema que estem trobant ara mateix és quan una imatge com Kate Middleton, que podia ser una imatge manipulada en Photoshop...
No va dir-te, això no era intel·ligència artificial, era Photoshop.
Què ens passa per això? Que si aquell tros d'imatge, d'aquella imatge sencera d'ella, la Kate Middleton, que esperem que es recuperi, pobreta,
sí,
i...
Situem, la Kate Middleton, que és la dona del príncep de Gales, per si algú, que jo crec que no serà, però sempre hem de pensar que algú no sap, no té el context, que té un càncer i que ara ha dit que té un càncer i que no el va explicar en el seu moment per raons diverses. Ella va intentar passar per damunt d'aquesta notícia emetent una imatge que després les pròpies agències de premsa van retirar perquè es va veure que, no, que estava retocada.
I ella mateixa ho va dir.
Això va obrir tot un debat.
Amunt a la xarxa X, ella va dir, escolta'm, com tots els aficionats, he moderat.
Sí.
Què ens passa ara amb la IA? La IA fins ara detectava, a través de determinats formats com el Hype o una altra aplicació que es diu AI or Not, si allò era fet per intel·ligència artificial i et donava un percentatge. Però si una part de la fotografia està feta amb IA i l'altra està retocada, aquí la màquina es torna com boja. Llavors és, bueno, doncs tenim un altre repte davant. Com discernir entre la modificació o un retoc d'una fotografia que podem contrastar, podem retocar el contrast, la saturació, la il·luminació, podem posar-li un blur,
filtre.
Un lens, un filtre de color, etc. Però això és només un retoc, no és IA. Però si és IA i de la IA hem retocat una part, llavors la màquina com ens ho explica? I ara estem en aquest front obert a nivell d'enginyers informàtics.
Perquè el que es busca és ser ràpid en detectar notícies. Que
correcte.
Que venen amb la desinformació.
Jo tinc un somni, Begoña. Imagineu-vos debat de l'estat de la nació i els candidats ens expliquen unes dades per guanyar els vots i que hi hagi la intel·ligència artificial que connecti la dada que m'està donant de l'atur durant el seu mandat connectat amb la font oficial del Ministeri de Treball, si la dada que m'està donant aquell possible candidat és vàlida o no. I que em salti un pop-up a l'ordinador que em digui això és fake.
Que és com una alerta. Sí.
Sí, que em surti una alerta i que em digui això és fake. Perquè en realitat l'atur durant aquest període de temps va baixar i no va pujar, o al revés. M'explico?
Creus que això millorarà la qualitat democràtica en general?
Hauria, tot i que tenim un debat sobre la taula molt important ara mateix a nivell europeu, perquè, escolteu-me, les eines principals està el debat entre Àsia i Amèrica, no? Estats Units. Llavors, què fa Europa? Bé, doncs d'alguna manera intentar regular la ètica de la IA, intentar limitar els usos de la IA, no? Per exemple, limitar el reconeixement biomètric del nostre iris, no? Només es podria fer servir el reconeixement multitudinari de les cares en llocs públics si és sota l'amenaça o una investigació per terrorisme, no? En els espais públics, però això no en els privats. Està bé regular-ho, calia.
Aquest és l'etern debat, que no és nou, entre llibertat i control.
Sí.
No?
És tot un gran debat.
O seguretat i llibertat, que sempre és un debat que, bueno, que ja des que va haver l'impacte de les Torres Bessones a Nova York, el 2001, que ja ha plogut una mica, són debats que es van regenerant cada vegada.
Cert.
Tu estàs fent un doctorat sobre aquests
temes. Jo estic fent un doctorat sobre intel·ligència artificial i com...
I en quin focus has posat?
He posat el focus precisament sobre com la IA canviarà el modus operandi dels periodistes en les redaccions d'informatius. I faig la comparativa entre dues televisions públiques, com són RTVE i la televisió pública irlandesa. I aleshores, la televisió pública irlandesa en aquests moments està esperant a veure què diu la European Broadcasting Union, la EBU, i en funció del que digui...
És com el regulador.
Correcte. En funció del que digui Europa, ells actuaran. I nosaltres estem molt més avançats en aquest terreny i estem desenvolupant eines pròpies. Avui, per exemple, l'última eina que hem provat és, com que tenim les eleccions aquí a la cantonada...
I unes quantes, tindrem.
És una comparativa entre els programes electorals en determinats temes. Doncs, què diu el programa electoral del PSC respecte al d'Esquerra Republicana en quant a ocupació de vivenda privada es refereix? Deixeu-me, jo he fet aquesta prova avui mateix, i era molt precís perquè t'anava a la pàgina concreta que parla d'ocupació de l'habitatge a Catalunya de cadascun dels partits. I era bastant fidel, és a dir, que és una eina que ens pot ajudar. O l'altra eina que estem desenvolupant des de RTVE és generar una newsletter a través a partir de les eleccions municipals de municipis de menys de 1.000 habitants la newsletter es genera de forma automàtica amb les dades oficials del recompte de vots i t'ho planteja de manera molt visual, que és la fotografia del municipi amb la foto dels candidats, tu pots entrar a veure l'historial de cada candidat, les eleccions anteriors, quins van ser els resultats, possibles pactes amb els quesitos famosos de les eleccions, quins serien els possibles pactes que poden fer en relació als vots escrutins. Saps què vull dir?
Sí, sí,
tot
sí.
Això ens ajuda molt perquè qui cobreix un municipi de menys de 1.000 habitants?
Bueno, els seus propis veïns. Que
correcte.
Són que...
Si tu, des del teu Telegram, per exemple, has donat l'okay, vull rebre aquesta newsletter en el meu mòbil, doncs estàs fent un servei públic que fins ara no estava cobert, o bé retransmissions de futbol de tercera regional. Per què no podem retransmetre-ho? Si ens ho pot fer un robot... Per què no?
No sé jo si ho faria igual, eh? T'ho dic, també
no,
t'ho dic.
No, la part creativa...
Hi ha esbiaix de gènere amb la intel·ligència artificial?
S'està intentant evitar, és veritat que sí que encara hi és, com també hi és de raça, però això ho estan intentant arreglar. Ara s'han anat a l'altra punta.
Quan dius ho estan intentant, qui?
Gemini, per exemple, Google, no?, que va rebre moltes crítiques, i havent vist ChatGPT, quan li posaves els presidents nord-americans, et pintava uns presidents nord-americans i li dia els negres, per exemple, ara li preguntes al Gemini i només et mostra presidents negres, i aleshores tampoc seria aquest, no? És a dir, estan intentant...
Equilibri.
Correcte. I en el cas de les dones, doncs tres quarts de lo mateix.
Des de Dones en Xarxa, per exemple, aquest és un focus que amb la part de Còctels en Net, que són unes trobades que es fan anuals, és un focus que es treballa, que és fer visible en aquest espai d'intel·ligència artificial que s'està desenvolupant, doncs quan hi ha aquests esbiaixos de gènere que, bueno, que són històrics també.
I és molt interessant la tasca que estan fent, eh? Aquesta sí. Associació és molt necessària.
És molt necessària, sí senyora. Jo volia demanar-te amb temes, perquè tu tens una veu maquíssima, i si suplantessin la teva veu, què faries?
Saps que no em fa por? Tu també la tens preciosa, eh?
Moltes gràcies.
La por que em fa és que la intel·ligència artificial sigui usada amb una finalitat... maliciosa. És a dir, al final doblar... Jo tinc una àvia de 101 anys i sempre li pregunto, àvia, què et sembla si et clonem la veu? Diu, vinga, va, i què em diries per quan no hi fos? Ella diu, que s'està molt vella dalt i no penso tornar. Clar, estem preparats per sentir l'àvia un cop no hi sigui i tornar-la a sentir? Pot ser molt bonic. Jo tinc una debilitat amb la gent gran, eh? I aquí us ho deixo. A casa meva m'han educat en què la gent gran s'han de tenir sempre en un pedestal perquè saben més per grans que per estudis, no?, que pugui tenir jo. I aleshores adoro la gent gran i penso que si poden doblar la seva veu i tornar-los a escoltar, és molt entranyable. Quan és el problema? Doncs que si... Jo poso el cas sempre de Woody Allen, no?, que és en Joan Pera. Si Joan Pera diu a través de Woody Allen un missatge d'aneu a matar a tots els, no sé, els feixistes d'aquest país, no sé, un missatge així, és com... Llavors, qui és el responsable d'això? Doncs algú ha de respondre. Qui és el responsable de generar aquella veu? O qui hagi al darrere de la IA ha de respondre d'aquests missatges, no?
Tornem a l'ètica.
Tornem a l'ètica. És que l'ètica i la filosofia ara per mi prenen més força que mai, no? L'MIT, el Massachusetts Institute of Technology, ha posat aquest any acadèmic per primera vegada una assignatura sobre l'ètica de la IA. I això ens ho diu tot, no? Perquè és important debats com si estic conduint un vehicle autònom 100% i el meu pare que m'ha comprat aquell vehicle està al meu costat i m'atravessa davant meu una família amb tres menors que jo no conec, si freno mato el pare i a mi, i si no freno mato a tres nens menors que jo no conec. Què fem, Begoña, davant d'això?
No ho sé, és que em passa una pregunta que no ho sé.
A mi m'agrada molt donar-li el cervell i gestionar aquest tipus de reflexions.
Què fem? Què fem? Què fem? Rigall, què fem?
Clar, jo crec que s'ha de defensar aquell que no coneixes però que té més... És com el principi mèdic, no? Què fan els doctors amb la pandèmia? Salvar la gent gran o
desconnectar, salvar... Desconnectar l'automatisme i fotre un cop de volant.
Bueno, seria una opció. Seria una opció, però si tenim en compte que el 90% dels accidents de trànsit estan provocats per un error humà, per què no ens aliem amb la IA i que ens condueixin els cotxes autònoms? Evitarem molts accidents, no?
No estic segura.
No n'estàs segura.
Jo crec que evitaríem por, més si féssim que els mòbils, quan entres al cotxe, l'hagis de deixar a la part de darrere.
Vols dir que sí. El mòbil és responsable
bueno,
dels
una
accidents?
Part, no tinc la dada aquí, però crec que bueno, una part important, o bueno, sí, és cert, no sé, penso més... No sé, és veritat. Tampoc sóc jo l'entrevistada, amb la qual...
No, em sembla interessant que fem aquesta reflexió als oients, també.
Sí.
A veure què pensarien ells, no?
No sé.
Aquest escenari d'aquí, freno o no freno? Tinc el pare al costat i és el meu pare, eh? No, que m'hagi pagat el cotxe m'és igual.
Les decisions
però...
vitals que te posen en unes tessitures absolutament contraposades no, són, evidentment, amb tota la vida, amb coses que no són d'intel·ligència artificial, també t'hi pots trobar.
També, també. En tot cas, el que jo venia a traslladar-vos era que la filosofia, que era una carrera bastant denostada en els últims anys, per mi ara pren més força que mai. Aquests debats filosòfics de què fem i l'ètica. Sí. Hem d'atribuir els continguts generats per la IA a algú. Quan jo he tingut l'oportunitat d'entrevistar màxims responsables de Google a Espanya, per exemple a Madrid, i els he preguntat sobre quin criteri utilitzes per seleccionar les notícies... per què me'n poses una primer i l'altra a la pàgina 10, no? La resposta, nosaltres no tenim criteri, em va espantar molt, de veritat. Vaig pensar, has de tenir criteri. Diu, no, 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 som un aparador i és un algoritme. Ja, però l'algoritme l'ha format algú, no?
Sí, sí.
Per tant, per mi seria molt més tranquil·litzador que ens diguessin qui hi ha al darrere d'allò. Perquè si al final darrere de Google hi ha, com he dit, lobbies polítics i econòmics, dels quals jo no, o un Institut Poynter, i darrere l'Institut Poynter nord-americà, que té molta credibilitat professional i que hi ha grans professionals treballant allà, si darrere hi ha una Pfizer, la multinacional farmacèutica Pfizer, jo vull saber-ho, digue-m'ho, perquè llavors potser m'ajudarà a entendre per què els discursos antivacuna... dels quals jo puc estar d'acord o no, però m'ho has de poder oferir perquè estan a la pàgina 10 del cercador de Google Search i no estan a la pàgina 2.
A la primera.
Sí o no?
Però això ha passat tota la vida.
Tota la vida. Però, en canvi, Televisió Espanyola té un editorial, Molins de Rei té un altre editorial, la ràdio, la tele, tots els mitjans de comunicació tenim una editorial molt clara que l'espectador coneix, així com les televisions privades, hem de saber què consumim, com TV3, que té una editorial concreta, i és com més transparent, no? Però qui hi ha darrere de Google? Ens sembla que ens ho regalen, no?
Sí, sí, bueno, clar, aquest és un debat. També et diré que no sé si tenim la capacitat ara mateix de tenir tota la informació de tot, que aquest és un gran problema.
He tingut estudiants americans fent un màster a Barcelona que quan els he preguntat quines fonts informatives consumiu, m'han respost TikTok exclusivament. Em vaig posar les mans al cap i vaig pensar, no anem bé. Només TikTok, vaig repreguntar. I em diuen sí. I jo dic, però us en fieu? Diu, per què em vols donar feina? Busca altres informacions. Jo dic, perquè potser és necessari com a ciutadà no quedar-te amb només una part de la informació. Tenint en compte que com que tinc els fills estudiant a Irlanda, els seus millors amics són asiàtics, allà no tenen possibilitat de consumir determinats continguts de TikTok. De manera que hi ha algunes teories que apunten que els consums de TikToks aplanen el cervell dels adolescents i per això algunes civilitzacions impedeixen
Mare
que tinguin
Déu.
Accés.
Mare de Déu, jo crec que és més un tema geopolític. Ves que et dic,
Ves,
Ves que et dic, perquè a més el tema de la desinformació interessada amb temes electorals, per exemple, que ara tornarà a estar, ara que venen les eleccions americanes d'aquí poquíssim, tornarà a estar de moda que sí, des de Rússia s'interfereix, si no s'interfereix, en desinformació, si no, etcètera, etcètera. Per tant, espero que aquest superprojecte d'Iberes, bueno, que serveixi molt. Això suposo que seran eines que després posareu a disposició.
Correcte, com a televisió pública els posarem en obert a disposició. Ah. Treballem també a nivell de testeig, treballem també amb l'agència EFE.
La teva funció una mica quina és?
Jo sóc investigadora d'Iberes i com a periodista el que faig és testejar el que els enginyers ens creen. Vale. Els enginyers que jo sempre dic que són els cervells intel·ligents i nosaltres fem la pràctica. Posem en pràctica com a periodista a dintre d'aquest projecte el que a mi em toca, igual que els companys de la UAB, és posar en pràctica i veure quins són els forats de seguretat que pugui tenir l'eina. Si funciona, si no, si se'n passa a determinats formats. Llavors, donar un feedback als enginyers que desenvolupen l'eina.
Déu-n'hi-do.
És interessantíssim.
Sí, sí, sí,
almenys
no,
a mi
no.
M'ho sembla.
No, no, a mi em sembla... Bueno, i sobretot el que et deia, que podria ser ràpid, no?, amb la desinformació, que és la part més important. La velocitat en la que tu pots desmuntar una creença abans de que s'escampi més.
És tan barat, és tan fàcil escampar desinformació i tan cara trencar amb aquella desinformació.
Amb aquella desinformació, sí,
això
sí,
ens ha de fer reflexionar, també, no?
Sí, una mica, bueno, i que els reenviaments automàtics, que això després venen els virus i mil coses més...